es más por parte de fabricantes, pero sí, lógicamente, de fabricantes de aviones, me refiero. Lógicamente, a nosotros desde luego nos parece que atenta contra la seguridad, porque
claro.
No solamente por temas psicológicos, ya digo que se le pone barreras mitigadoras con estos reconocimientos que se pasan, que son más exhaustivos, etcétera. Esas son esas barreras que se ponen para que no suceda esto, ese programa de ayuda a pilotos, sino también por una simple indisposición.
Claro, puede ocurrir cualquier cosa en medio del vuelo. Recuerdo hace unos días se aparecía la noticia de que a un piloto le picó una araña en pleno vuelo, ¿no?, por ejemplo.
Claro, sí, sí, sí. Sí, le mordió una araña o... hace poco un vuelo tuvo que regresar a Sevilla porque se había incapacitado el copiloto. En fin, toda esta es asumir unos riesgos innecesarios, y cuando además los beneficios son prácticamente mínimos, y es la reducción de costes sería mínima y el incremento de seguridad, de inseguridad, sería altísimo. Entonces, nosotros desde luego, desde SEPLA, estamos en contra de este tipo de estudios de viabilidad. Ya digo que son por parte de fabricantes, no tanto como de operadores, que también están un poco ahí, digamos, con las orejas puntiagudas, esperando a ver por dónde podría ir la situación. Pero desde luego, vamos, es una situación que yo creo que... es a todas luces insegura.
Pero ¿cómo lo justifican estos fabricantes? ¿Que hay algún tipo de piloto automático o alguna forma de controlar el avión a remoto? ¿O cómo lo pueden justificar?
Bueno, en fin, la verdad es que el estudio es un poco disparatado. Se puede llegar... yo tengo parte del estudio de esa viabilidad. Claro, cuando hay un piloto necesita ir al servicio por necesidades fisiológicas y demás, no puede, tendría que salir de la cabina. Entonces es tan disparatado como, por ejemplo, pensar poner un baño dentro de la cabina. En fin, es una cosa disparatada, pero lo justifican diciendo que al final, bueno, pues los aviones son capaces de hacer determinadas cosas de manera autónoma y se puede controlar de manera remota, pero también hay que tener en cuenta que esa manera de controlarlo de manera remota puede sufrir también ataques informáticos. Los propios fabricantes han sido capaces, ellos, en 20 minutos de hackear, digamos, de interferir en la señal de su propio avión, y han podido llevarlo de un sitio a otro a voluntad. Es decir, han hackeado su propia señal. Esto hoy por hoy, desde luego, nos parece un disparate. En fin, no tiene mucho sentido.
Ángel González, experto en seguretat aèria, piloto de avió i subdirector del Departament Tècnic del Sindicat Espanyol de Pilots de Línies Aèries, de SEPLA. Moltíssimes gràcies per haver atès al matí a Ràdio Estel.
Moltíssimes gràcies. Adéu.
Adéu, bon dia.
Adéu.
I Junts i Esquerra preveuen una fuga de vots cap a Aliança Catalana a les eleccions municipals del 2027. Els dos partits es preparen pels pròxims comicis amb la mirada posada cap al partit d'extrema dreta, que els suposa una amenaça electoral. Ens ho explica la Judit Caselles.
Aliança Catalana hauria estat el partit més beneficiat d'una repetició electoral al Parlament, arribant fins i tot a triplicar els seus resultats. El partit d'extrema dreta sap que el bé li juga a favor i per això ara busca obrir-se camí a les pròximes eleccions municipals. La fórmula que vol seguir és la de seduir independentistes descontents amb el procés i poc amics del canvi demogràfic que viu Catalunya. És per això que Junts i Esquerra viuen amb la mirada posada cap al partit xenòfob, pendents a saber quina serà la capacitat de mobilització que tindrà Sílvia Oriols i, sobretot, com això afectarà les seves files. El partit de Carles Puigdemont encara no ha abordat en profunditat les municipals del 2027, però sí que ja ha començat a donar voltes, sobretot a Barcelona, on ja no compta amb Xavier Trias, un dels millors actius del partit. Entre els noms que sonen com a futurs candidats hi ha el de Josep Rius, vicepresident de Junts, o el de Victòria Alsina, que pilota els temes d'immigració. Encara és aviat per fer pronòstics, fins com a mínim al juny, el partit no prendrà cap decisió. És un marge prudencial per tenir prou temps per promocionar, si n'és el cas, una figura poc coneguda mediàticament. però la més que segura fuga de vots cap a Aliança no afectarà només Junts, sinó també Esquerra. El partit s'està resituant després de la reelecció d'Oriol Junqueras i haurà d'estudiar bé quin discurs adopta sobre immigració, si barra molt de les declaracions a les dretes o si mira de tenir perfil propi amb un tema que de segur marcarà l'agenda política. De fet, aquesta és una qüestió que els incomoda abordar perquè han de fer equilibris interns, ja que no és el mateix un votant d'Alcarràs que un votant de Barcelona. En unes eleccions on està en joc la marca del partit, després de la patacada electoral que arrosseguen des de les últimes municipals, Aliança Catalana suposarà una pedra més en el camí, però no l'única ni la que més mal els farà.
I els 5 exdirectors de la Casa de la Generalitat de Catalunya a Perpinyà han demanat la destitució de l'actual responsable, Christopher Persson, una petició que fan després que aquest es negués a utilitzar el terme Catalunya del Nord.
Durant la seva primera compareixença a la Comissió d'Afers Institucionals del Parlament, el dia 20 de març, Persson es va referir en tot moment al territori com a Pirineus Orientals, remarcant que havia de respectar la neutralitat institucional, tot assegurant també que és l'única terminologia que reconeix l'estat francès. Ara Enric Pujol, Jordi Fernández Quadrenc, Jordi Gaubí, Josep Puigvert i Alfons Quera, tots ells exdirectors de la Casa de la Generalitat de Catalunya, Perpinyà, han signat o han fet conjuntament la carta en què demanen el relleu de l'actual director. A la missió denuncien el que consideren ignorància per part de Persson i asseguren que està malmetent la tasca feta pels successius governs catalans des d'aquesta creació de la delegació a la Catalunya del Nord. Creuen que està posant en perill la credibilitat guanyada al llarg dels darrers 20 anys i, per tant, també la continuïtat d'aquesta institució.
I el món polític es bolca amb el ministre Ángel Víctor Torres. Aquest diumenge el responsable de política territorial ha anunciat que té càncer i que s'apartarà de la vida pública durant un temps per recuperar-se. La malaltia se li hauria detectat fa un mes. Es troba localitzada a la pròstata i és operable.
Torres ha fet l'anunci durant la seva intervenció en el marc del Congrés del PSOE Gran Canària, on també s'ha mostrat molt optimista.
Tengo unos tumores cancerígenos que hay que tratar, pero es operable. Tenemos fecha final de abril. Las cosas caminarán, seguiré en activo.
A través de les xarxes socials, Pedro Sánchez ha estat un dels primers a donar suport al ministre. El president ha destacat que és un dels servidors públics més brillants i compromesos que ha conegut mai i li desitja ànims i també una ràpida recuperació. Unes mostres de suport que també han arribat d'altres membres del govern, com els ministres Òscar Puente, Carlos Cuerpo, Jordi Areu, Pilar Alegría o Ana Redondo. Tots ells li envien forces davant d'aquests moments complicats i també desitgen que es recuperi ben aviat. També altres companys de partit, com el portaveu, la presidenta del Congrés, Patxi López i Francina Armengol li han dedicat un post a les xarxes socials. Unes mostres que també han arribat des de les Canàries. L'actual president Fernando Clavijo i el vicepresident, el popular Manuel Domínguez, li desitgen molta força i confien que pugui tornar ben aviat a la feina. També des de casa nostra, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha volgut mostrar el suport al ministre de Política Territorial, com la resta ho ha fet a través d'X, on li ha desitjat una ràpida recuperació. Estem tots amb tu, conclou la publicació. Segons fonts consultades per la SER, tot apunta que el ministre faria una aturada després de Setmana Santa, després d'aprovar la modificació de l'article 35 de la Llei d'Estrangeria per establir un sistema de repartiment de menors immigrants no acompanyats.
I el riu Besòs aportarà més d'un 10% de l'aigua que beu l'àrea metropolitana de Barcelona. Ho avança el director de l'Agència Catalana de l'Aigua, Josep Lluís Armenter, en una entrevista al diari Ara.
Sí, ell mateix diu que el Besòs té possibilitats de ser més explotat i que ara s'està ampliant la infraestructura amb la recuperació del riu Comtal i també amb l'aprofitament de l'aigua superficial. De fet, segons avança, hi ha una planta pilota a l'escala industrial per produir 200 litres per segon d'aigua tractada. Això serà una realitat aquest any. Segons explica el director de l'Agència Catalana de l'Aigua, aquesta és una obra que està pràcticament al 70% de la seva execució i que donarà 600 litres per segon més cara, és a dir, més d'un 10% del que veu l'àrea metropolitana de Barcelona. D'altra banda, Josep Lluís Armenter apunta que és una bona notícia tenir els embassaments catalans al 50%, però diu que cal ser prudents a l'hora d'aixecar restriccions, que encara no es pot parlar de tranquil·litat hidrològica. Un tercer episodi plujós sí que portaria una certa tranquil·litat i bones reserves de cara a l'estiu.
I a tot això, avui llegim a La Vanguardia que Riudecanyes, un municipi del Baix Camp, continua vestint-se gràcies als camions cisterna, tot i que el pantà d'on treuen l'aigua està gairebé a la meitat de la seva capacitat. El problema és la mala qualitat de l'aigua.
Riudecanyes va sortir de la fase d'emergència per sequera ara fa una setmana després de 2 anys i mig. Tot i això, continua en mans de camions cisterna. L'embassament forma part del sistema Riudecanyes-Siurana. Llegim que la qualitat de l'aigua de l'embassament, que fa 2 anys que tampoc no es pot fer servir pel rec agrícola, va empitjorar molt per culpa de la sequera. De fet, el pantà pràcticament es va buidar, va arribar a estar a l'1% de la seva capacitat, una cosa que va provocar que hi hagués massa matèria orgànica. Tot i les últimes pluges, la qualitat de l'aigua no ha millorat prou. La falta d'aigua s'ha convertit en un malson pels veïns de Riudecanyes. Els pagesos fa 2 anys que no reguen i, tot i que ja no estan en fase d'emergència, no saben quan podran tornar a fer-ho.
I una jutge lamenta la desatenció a les malalties que pateixen les dones. Un exemple és el de la fibromiàlgia. Els tribunals no sempre reconeixen la incapacitat laboral que pot causar aquesta malaltia. És una notícia que explica avui La Vanguardia.
Una magistrada del Tribunal Superior de Justícia de les Canàries denuncia la històrica desatenció, tant legislativa com científica, de la salut femenina. Malalties com la fibromiàlgia i les síndromes de fatiga crònica i sensibilitat química són etiquetades com a malalties de dones, de la mateixa manera com abans s'havia fet amb la histèria o la neurastènia. Segons dades de Sanitat, el 80% de les persones que tenen fibromiàlgia són dones. Llegim que a vegades és complicat valorar judicialment el dolor que pot causar una malaltia com aquesta, ja que és una qüestió subjectiva. En aquest cas que us estem explicant, la magistrada considera que la fibromiàlgia té un 77% de discapacitat, mentre que els seus companys consideren que només suposa un 19% de discapacitat. Amb tot, la magistrada creu que el tribunal ha optat pel rigorisme. A més, diu que l'absència de criteris per valorar aquestes malalties feminitzades és una discriminació i també una exclusió per a la població femenina.
I la majoria de menors migrants acollits en centres tutelats de la Generalitat troben feina abans que els seus companys nascuts a Catalunya. Aquestes són algunes dades que revela el primer estudi que s'ha fet a tot l'Estat sobre l'evolució de la situació dels menors tutelats a Catalunya, tant els d'origen estranger com els locals. El recull El Periódico.
L'estudi fet per la Universitat Autònoma de Barcelona apunta que 8 de cada 10 dels menors migrants acollits en centres tutelats ja han treballat. La dada és molt més baixa si ens fixem en els menors tutelats que han nascut a Catalunya. En aquest cas, només 4 de cada 10 han treballat. La investigació ha seguit les trajectòries laborals de 200 joves des que fan 18 anys i fins que en tenen 26, és a dir, quan ja superen la majoria d'edat i deixen d'estar sota la tutela de l'administració. Llegim que en part això s'explica perquè la majoria d'aquests joves migrants senten el deure d'ajudar la seva família des d'Europa i fan tot el possible per trobar feina. En canvi, pels tutelats catalans, aquesta no és la principal preocupació. En aquest cas, pateixen més per les parelles, pels seus pares o pels estudis i, segons les dades, recorren més a les drogues perquè molts venen de situacions traumàtiques, d'abusos o de violència i maltractaments.
I una notícia que també avança El Periódico és que la Fiscalia de Barcelona demana 20 anys de presó per l'infermer dels jesuïtes de Casp acusat d'abusos sexuals a 2 menors. Segons l'acusació popular, el processat aprofitava les consultes mèdiques per abusar sexualment dels alumnes.
El Ministeri Públic reclama l'acusat 10 anys de presó per 2 delictes d'abusos sexuals. Segons l'escrit, la fiscal de Barcelona Alexandra García li suma l'agreujant d'especial vulnerabilitat a les víctimes i també reclama una indemnització de 35.000 euros a cadascuna d'aquestes víctimes. Si el processat no pot assumir el cost, la fiscal també assenyala que la Companyia de Jesús i la Fundació Jesuïtes d'Educació hauran de fer càrrec del pagament. García les apunta com a responsables civils subsidiàries. El Ministeri Públic diu al seu escrit que l'acusat feia revisions a menors d'edat sense estar qualificat i sense vigilància mèdica. Segons el document, el processat aprofitava les consultes per abusar sexualment de les víctimes. A banda dels 2 casos, a l'escrit hi figuren les denúncies de 4 exalumnes més, que en aquest cas han prescrit. Tot i això, la fiscal demana que se'l citi a declarar igualment.
I un intent d'ocupació aquest dissabte a la nit al barri de la Font de la Pólvora de Girona ha derivat en aldarulls i un grup ha acabat assaltant i destrossant part del centre cívic del barri. L'Ajuntament de Girona i el Departament d'Interior han assegurat que els fets no quedaran impunes i han decidit mantenir el reforç policial al barri.
L'alcalde Lluc Salelles i el director territorial d'Interior, Eduard Adrubau, expliquen que s'hi han arribat a congregar una cinquantena de persones i que aquests aldarulls han durat unes 3 hores fins que han arribat reforços d'ordre públic dels Mossos d'Esquadra. Els vàndals han rebentat vidres i han regirat l'interior del centre cívic. Lluc Salelles ha condemnat els fets.
Això és un fet que nosaltres condemnem enèrgicament. Aquest centre cívic és un espai comunitari, és un espai públic, és un espai pensat per donar servei als habitants de tot Girona Est i, per tant, ens sembla un atac totalment condemnable que no es pot permetre i en els propers dies doncs, seguiran les investigacions per poder determinar quins han sigut els responsables d'aquests fets.
Tant l'Ajuntament com Interior han assegurat que prendran mesures perquè els responsables paguin pels seus actes i han decidit mantenir un dispositiu de reforç policial per garantir la calma i la tranquil·litat al barri. A més, hi ha prevista una junta de seguretat per aquest dijous.
I el sindicat Elite Taxi denuncia una nova agressió a dos taxistes a l'aeroport del Prat. Tot plegat hauria començat per una baralla amb altres conductors que operen per a Uber, però no tenen llicència per fer-ho.
Sí, el portaveu d'Elite Taxi, Tito Álvarez, ha explicat que els dos taxistes ja han rebut tractament en un centre de salut i han estat donats d'alta. Avui denunciaran aquests fets davant dels Mossos. En un vídeo difós a les xarxes es veu els conductors discutir-se i com un d'ells acaba a terra rebent diversos cops.
I des d'aquest diumenge avui és el primer dia laboral que el túnel de la Rovira de Barcelona ha quedat totalment tallat al trànsit en sentit cap al centre de la ciutat, en sentit mar. S'hi fan unes obres de renovació que duraran 4 mesos i que alteraran el trànsit durant aquest període de temps.
Renovació de paviment, millora de seguretat, eficiència energètica i permeabilització són algunes de les mesures i per minimitzar aquest impacte s'han establert diversos itineraris des de la sortida 3 de la Ronda de Dalt en sentit Llobregat o sortida 4 en sentit Besòs, passar per la plaça Karl Marx, continuar pel passeig de Valldaura fins a arribar a la plaça de la República, des d'allà, per exemple, pel passeig de Verdum, enllaçant amb el carrer del Doctor Pi i Molist, l'avinguda del 15, al passeig del Maragall fins a arribar a la ronda del Guinardó. Aquestes obres també, entre d'altres, alteraran el funcionament de les línies d'autobús V21, 102 i 112.
I anem a plana internacional perquè a l'Aràbia Saudita representants ucraïnesos i nord-americans han començat ja les converses, els primers contactes previs a la ronda de trobades que s'han de celebrar a partir d'avui per aplanar el camí cap a un acord de pau amb Rússia. Ucraïnesos i russos dialogaran per separat amb representants dels Estats Units.
La Casa Blanca aspira a una treva total en el termini d'un mes, però Moscou ja subratlla les dificultats del procés que ha de culminar amb una trobada al màxim nivell entre Trump i Putin. Mentrestant, però, la guerra no s'atura. A les últimes hores, 150 drons russos han atacat Kiev i han provocat la mort d'almenys 3 persones, una de les quals era un nen de 5 anys. El president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, ha exigit la fi dels atacs contra infraestructures civils i no només contra les energètiques.
I acabem amb un apunt sobre el Canadà, perquè el primer ministre del país ha convocat eleccions anticipades pel 28 d'abril. Mark Carney ha cridat els canadencs a les urnes una setmana després d'arribar al càrrec.
Va arribar al càrrec la setmana passada després de la renúncia de l'aleshores primer ministre Justin Trudeau i després de guanyar per una amplíssima majoria l'elecció interna del nou líder del Partit Liberal. Els comicis anticipats tindran lloc el 28 d'abril i Carney tindrà el repte de mantenir el govern liberal. La política comercial internacional del president Trump podria beneficiar electoralment els liberals que han respost als aranzels imposats pels Estats Units amb tasques també equivalents a les importacions nord-americanes.
Gràcies, Ulma, gràcies, Júlia. 9 i 18, anem amb els esports.
Tota la informació al matí a Ràdio Estel.
I és que el Barça femení perd per primer cop a la seva història contra el Real Madrid. L'equip de Pere Romeu va caure per 1-3 a la Lliga en un partit, això sí, no exempt de polèmica, per un gol mal anul·lat a les blaugranes, Rafa.
El Madrid més encertat es va endur aquest triomf que trenca una ratxa de 18 derrotes consecutives contra el Barça i l'acosta a 4 punts del liderat a la Lliga femenina. Al minut 41, al Barredondo, amb el que feia el 0-1 per les blanques al minut 67. Graham feia l'empat, rematant també amb el cap una centrada de Mapi, però la polèmica arribava al minut 80 amb un gol mal anul·lat per fora de joc inexistent a Jana Fernández, que hauria significat el 2-1. En el 87, en una contra ràpida conduïda per Linda Caicedo, Caroline Weir feia l'1-2 i ja en l'afegit la mateixa Weir feia l'1-3 definitiu.
A més, recordem que en el futbol femení no hi ha VAR, no, sí, hi ha videoarbitratge.
És una de les claus, no? Evidentment, perquè estem tan acostumats a que el fora de joc pràcticament ja no es passa ni una. I en aquest cas, clar, van xiular a criteri de la jutge de línia i no era fora de joc ni de bon tros.
Un cas clamorós, eh? Si es veuen les imatges, és que no s'agafa per enlloc.
És que no hi ha ni dubte, perquè estem parlant que potser estan totes mig metre per darrere de la última defensa.
Malauradament, quan diem que volem la igualtat entre futbol masculí i femení, no parlem d'això justament amb
no
el Barça i el Madrid.
No parlem d'això, però és un pas més.
Sí, sí, tristament sí, tristament sí. En fi, en futbol masculí, la selecció espanyola es va classificar per la Final Four de la Nations League després d'eliminar els Països Baixos a la tanda de penals a Mestalla.
Així és, al final de la pròrroga es va arribar amb empat a 3 gols, 2 d'ells en els 30 minuts extra, a destacar el gran gol de la Minya Mal, que significava el 3-2. El de Rocafonda, això sí, va fallar el seu penal a la tanda, cosa que va solucionar Pedri marcant el penal definitiu després que Unai Simón aturés el darrer dels neerlandesos. La final serà el mes de juny, es disputarà a Alemanya i les semifinals seran Alemanya-Portugal i Espanya-França.
I els jugadors del Barça, que van jugar absolutament tots els minuts, eh?
Bé, excepte Pedri i... No, és a dir, tots els minuts no. Lamine sí que va jugar tots els minuts, però en aquest cas Ferran va jugar una hora més o menys, perquè va sortir a la segona part, igual que Pedri. Pedri va jugar uns 40 minuts, va sortir al minut 80, i Olmo sí que va jugar 60 minuts, igual que De Jong. De Jong sí que va jugar tot el partit.
De Jong per Països Baixos.
Per part dels Països Baixos. Koundé va jugar tots els minuts, en pròrroga en França, i tenim encara pendent del partit d'aquesta matinada o de la matinada que ve, que juguen Brasil i Argentina amb Rafinha allà i Araujo amb Uruguai.
O sigui que encara ens afecta el virus FIFA.
Encara estem ben pendents. De totes maneres, respecte al partit de dijous que jugaran Barça i Osasuna, sembla ser que Barça, Madrid i Atlético faran un vol directe dels seus internacionals sud-americans i com a mínim podrien entrar a la convocatòria, perquè arribarien amb unes 24 hores d'antelació, etcètera.
Podria... No sé si és gaire millor,
no ho sé,
això,
però com a mínim podries tenir-los a la banqueta per si es necessites.
Espero que no els hi afecti molt el jet lag. Va, i avui, en ciclisme, comença la Volta a Catalunya amb un cartell d'estrelles, tot i l'absència de Tadej Pogacar i Jonas Vingegaard. El principal duel serà entre Primoz Roglic, que la va guanyar el 2023, i Juan Ayuso, que arriba en plena forma després de guanyar la Tirrè Adriàtic.
La cursa inclou finals clau a la Molina, Montserrat, per al mil·lenari del Monestir, i Queralt, amb una etapa final adaptada a Montjuïc per no coincidir amb el Barça-Girona. Altres favorits són Adam Yates, Nairo Quintana, Gerent Tomàs i ciclistes espanyols com Miquel Landa i Eric Mas. Amb 4 equips pro-teams espanyols, l'edició promet emocions i la seguirem cada dia aquí als Esports de Ràdio.
I tant, i tant, la seguirem. Ciclisme d'alt nivell a Catalunya i aquest final a Montserrat, que serà espectacular, eh? Oh,
sí, sí.
És una cosa històrica, ja ens ho va explicar el director de la Volta aquí al matí a Ràdio Estel quan ho vam saber. I serà una etapa d'aquelles que la recordarem.
No, i gran nivell de la Volta a Catalunya. Llàstima que no estan els dos grans, però bé, el nivell continua sent altíssim.
I tant que sí. Gràcies, Rafa, pels esports. Són les 9:23. Fem una breu pausa per la publicitat i arrenquem ja amb la tertúlia.
Ràdio Estel. Tot el que necessites i més, molt més, a l'app de Ràdio Estel. Busca-la com a Ràdio Estel Oficial i accedeix als teus programes, als teus podcasts, la ràdio en directe i el canal online Ànima Estel. És l'app de Ràdio Estel. És la teva app.
A Prodents Centre Odontològic, des de fa 20 anys al barri de Sants, hi trobareu un tracte professional i familiar, a més de preus avantatjosos per jubilats. Som a l'Avinguda Madrid número 36, cantonada amb Arizala. Som especialistes en implants i pròtesis dentals. Demana pressupost sense compromís. Prodents Centre Odontològic. Descobreix-nos a prodentsbcn.com i al 93 330 60 50. 93 330 60 50.
Quan vaig arribar a la residència Los Tilos, estava preocupada. Deixar casa meva no va ser fàcil, però aquí vaig trobar una nova llar, amb amics, activitats i persones que em cuiden com si fos de la seva família. Ara gaudeixo de cada dia, amb la seguretat de que sóc a les millors mans. A la residència Los Tilos, la meva llar, és on em cuiden amb amor.
Residència Los Tilos, al carrer Sardenya 480 de Barcelona, 93 450 7000 i bastondeoro.com.
Entres a radioestel.cat o a l'app de Ràdio Estel Oficial i fas clic a podcast. I ja ho tens! El què? El que vulguis. Gastronomia, música, entrevistes, cultura, nutrició, ensenyament... Els podcasts de Ràdio Estel ho tenen tot. Troba'ls també a Spotify. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Vinga, arrenquem la tertúlia d'avui. Ja ens acompanyen aquí a l'estudi en Marc Colomer. Marc, bon dia.
Bon dia a tothom.
La Sílvia Angulo, bon dia, Sílvia.
Molt bon dia.
Des de Madrid, en Roger Pidecabanyes. Bon dia, Roger. Sembla que ens sent. Roger, bon dia, ens sents?
Molt bon dia, bon dia.
Ara sí, perfecte. I també ens acompanya la Montse Riar. Bon dia, Montse.
Què tal, bon dia.
La Montse, avui fa 10 anys, va ser una de les periodistes catalanes que va ser enviada als Alps per cobrir aquest accident de Germanwings, no? Aquest avió que un dia com avui de fa 10 anys, un dimarts... s'estavellava contra els Alps després que el pilot Andreas Lubitz decidís posar fi a la seva vida mentre pilotava aquest avió i acabar amb la vida dels 150 passatgers que anaven en aquell mateix avió. Hem escoltat abans el pilot, el Ángel González, membre del CEPLA i expert en seguretat aèria, que ens explica, no, que avui... aquest accident, en principi, no s'hauria de repetir. De fet, és curiós, no?, com, per exemple, una de les mesures de seguretat que es va implantar arrel dels atemptats de l'11 de setembre, com és el fet que ningú pogués entrar a una cabina per poder prendre el control de l'avió als pilots, doncs en aquell moment es convertís en un dels paranys mortals per tots els que anaven en aquell avió. Ara, a més, fora de micròfon, la Sílvia ens estava explicant, no, que també et va tocar de manera personal, que una de les víctimes era una persona molt propera a tu. I és que això és una de les coses que va passar amb aquell accident, no? Potser que va ser un cas que va afectar a moltíssima gent de forma molt, molt transversal, no? Que a mesura que es va anar coneixent les persones que havien perdut la vida en aquell vol, vam anar coneixent molts casos de molts punts de Catalunya que... No diria que tothom i al final hi estava relacionat, però sí que és veritat que tothom, d'alguna forma o altra, hi ha acabat tenint alguna relació, que per això potser 10 anys després ens ha impactat tant i encara ho recordem amb tanta claredat, no, Sílvia?
Sí, el Baix Llobregat sobretot perquè hi havia gent hi havia gent sobretot que era d'empreses d'allà del voltant, era gent de la Bayer, era gent també, gent del Col·legi Alemany, que està a Esplugues, gent d'una altra empresa com la del meu familiar, que està a Sant Just, i vulguis o no, és a dir, sempre m'he trobat a gent que havia patit una pèrdua en aquest accident. I és curiós, no?, perquè bueno, va ser un accident que ens va tocar tots profundament. Hi havia gent de totes les edats i la lliçó que podem aprendre és que afortunadament s'han canviat coses a dins de l'aviació perquè això no torni a passar, que era el que més preocupava, no? que una persona com aquest senyor, com el pilot, fes el que fes d'aquesta manera, amb aquesta impunitat, i que no s'hagués contemplat abans qualsevol normativa per impedir que una persona es quedés sol a la cabina i pogués fer el que volgués.
Mm-hmm. Montse, tu com va anar tot plegat? Com ho vas viure? Tu en quin moment t'envien cap als Alps?
Doncs el primer moment. Mm-hmm. El primer moment nosaltres estàvem a la redacció de Ser Catalunya, al carrer Casp. La primera informació que vam tenir era força difusa. Sabíem que havia passat alguna cosa amb un avió. No sabíem exactament si era l'avió que anava cap a Düsseldorf o el que venia de Düsseldorf a Barcelona. Al principi hi havia bastanta confusió, però des del primer moment a la redacció de Ser Catalunya d'alguna manera o altra no es va tenir clar que segurament hi hauria persones catalanes, fos el vol que fos, i que s'havia de ser allà. Que s'havia de ser allà per explicar, per acostar-nos el que estava passant, no? Aleshores, amb una altra companya, la Mònica Peinado, vam agafar un cotxe i vam començar a anar cap allà. Recordo molt els primers moments d'incertesa, també, no? D'anar escoltant mentre estàvem de camí, de fer-nos a la idea del que havia passat, no? I de fer-nos la idea del dolor i del que ens trobaríem allà i de la dificultat, també, d'explicar-ho.
Uh-huh. I això, no? Quan arribeu allà, què és el que us trobeu? Quina imatge hi ha quan arribes allà a la falda dels Alps?
Clar, els pobles que estaven més propers al punt de la tragèdia, nosaltres en aquell moment mai vam voler parlar d'accident, sempre ens vam referir al que va passar com una tragèdia. Estaven a 2 hores i mitja del punt on s'havia accidentat, d'on havia caigut l'avió, no? Aleshores, era molt complicat accedir-hi, no hi havia manera de poder accedir al punt exacte on havia passat, i jo el que recordo molt és el silenci i la solidaritat dels veïns d'aquells pobles que de cop i volta es trobaven que començaven a arribar, no? Començava a arribar molt personal d'emergències, però començaven a arribar també famílies molt desconcertades que no sabien què havia passat, que no sabien res dels seus familiars i com s'hi van volcar. Això ho recordo molt, tant els veïns com el personal d'emergències.
Clar, perquè no recordo ben bé com va anar. Dic, no sé si va ser molt immediat que les famílies ja van començar a saber qui havia mort, no, Sílvia?
No. Jo me'n recordo, a veure, d'aquell dia, va passar l'accident pel matí, va ser a primera hora, i jo estava en un dinar quan em va trucar la meva mare, i vaig pensar, ostres, que raro, i vaig agafar el telèfon, perquè a vegades et truca un familiar i en aquell moment tens un dinar de feina i no l'agafes, i em va dir que no sabíem res del meu cosí, que pensàvem que anava en aquell avió. Llavors, a partir d'aquell moment, al migdia, abans del migdia, es va habilitar a la T2 de l'aeroport de Barcelona, en un antic menjador, es va habilitar un centre d'atenció als familiars. I cap allà vaig anar. Allà estava la meva família, allà estaven infinitats de famílies amb una incertesa brutal. Jo ja havia vist imatges del que havia passat, perquè hi havia imatges d'un helicòpter que havia fet allà a la muntanya. Es veien imatges i ja podies imaginar el que havia passat, però la informació no es donava informació. Els familiars vam estar fins a moltes hores sense que es facilités informació. La gent no tenia capacitat per carregar els mòbils perquè no hi havia endolls a cap puesto, la gent compartint cargadors. Van començar a demanar als familiars que fessin una cua per les proves d'ADN, ja pensant en el pitjor. I sí que me'n recordo la manera descarnada que es va dir al final d'una angoixa terrible. el delegat que hi havia, delegat, era un membre de la delegació del govern, que va agafar una cadira i en aquell espai tan gran en el que la gent estava molt angoixada va acabar cridant «Están todos muertos?».
Ostres.
Clar, va ser molt bèstia. Va ser un cop molt bèstia perquè, ostres, la gent no és tonta, ja es pot intuir que un accident d'avió és molt difícil, més en els Alps, no? Però la manera descarnada en el que es va dir això va ser un cop, i és que me'n recordo dels crits de la gent i les ploreres de la gent en aquell moment, és que se'm posen la pell de gallina un altre cop. Perquè jo entenc que és molt difícil explicar certes coses, no? I sobretot quan hi ha una pressió, perquè hi ha un centenar de familiars que demanen informació, que demanen saber el que ha passat, i no te l'estan donant. Però, clar, hi ha maneres i formes d'explicar les coses, i això va ser molt, molt, molt bèstia. Molt bèstia.
No sé si a França, Montse, des del primer moment ja estava clar que tampoc hi haurien supervivents o les autoritats van voler ser més prudents en aquest sentit.
Jo crec que és el que diu la Sílvia, no? que ràpidament vam començar a tenir imatges pel que se sabia, per com havia, pel descens que havia fet l'avió, també era molt complicat, no? Era molt complicat. Jo recordo que van ser forces hores fins que vam arribar allà, i aleshores al principi tenies molta desinformació, molta necessitat de saber. Un cop vam arribar allà, un cop vam veure les coses, et podies fer la idea que era molt difícil que no només hi haguessin supervivents, sinó que allò fos un rescat molt complicat, com ho va ser.
Que en aquest moment, quan estàs davant d'aquesta situació, com aconsegueixes transmetre tot el que ha passat sense caure en el groguerisme o sense fer-ho d'una manera tan poc sensible com en aquest cas, malauradament, el delegat explicant-ho a les famílies de les víctimes?
Home, jo crec que és un moment que com a periodista no, tots sabem que és molt difícil acostar-se a una persona en aquest moment, perquè no és el moment, no és el moment d'acostar-s'hi a algú que ha tingut una pèrdua i més d'aquesta manera, no? En aquell primer moment no hi ha consol possible ni tampoc és el moment segurament de parlar amb un mitjà de comunicació. Et diré que hi va ajudar molt com ho van fer les autoritats franceses i com ho van gestionar també els serveis d'emergències, treballadors socials, psicòlegs. Ells en aquells moments es van convertir en un puntal per les persones que havien patit una pèrdua i que molt a poc, és veritat que no van arribar fins moltíssimes hores després, però ells es van convertir en aquest puntal per a aquestes persones i a la vegada en un puntal pels mitjans de comunicació que estàvem allà intentant explicar, perquè eren ells qui s'acostaven, eren ells qui t'explicaven com ho estaven gestionant, com podien estar aquelles persones, no? I llavors potser amb alguna mica en mica vam conèixer detalls de qui eren aquelles persones, i amb això i amb sabent com estaven treballant els treballadors socials, psicòlegs, treballadors d'emergències amb ells, vam poder explicar alguna cosa.
Clar, perquè entenc que en una situació així és molt difícil no combinar la necessitat d'informació que té la població en general, no? El fet de saber què és el que ha passat amb això, no? Amb no ser excessivament groc o no caure en donar detalls... Sí, en sensacionalisme, en no ser morbós, en donar detalls de les persones que al final són víctimes d'una tragèdia que tampoc en tenen cap mena de responsabilitat i que les seves famílies estan passant, no, aquest moment tan dur que estem explicant. No vull dir que al final... És molt complicat, no?, trobar-se en aquest moment de dir, ostres, fins a on explico, fins... Què és informació, què és interessant per la gent, però què és allò que no cal, què és allò que pot fer mal a una persona que ja està patint tant com perquè a sobre nosaltres amb la nostra feina els hi fem encara més mal, no?
La informació, de fet, del que havia passat, hi va haver una gestió molt diferent segurament al que hagués passat si això penso, hagués passat aquí, la Fiscalia francesa va capitanejar molt bé aquest explicar què és el que havia passat, aquest anar dient quines proves tenien, no? Què havien anat aconseguint esbrinar sobre com havia passat la tragèdia. I aleshores va ser això també el que ens va donar moltes respostes de cara als mitjans de comunicació, moltes facilitats a l'hora d'explicar-ho. I després també hi va haver molt bona tasca en aquell moment de la vicepresidenta del govern català, Joana Ortega, que va ser la persona que es va desplaçar en allà, juntament amb el seu equip, i ells també intentaven fer aquest suport, no? A més, eren, crec, si no recordo malament, no hi havia cap representant del govern espanyol els primers dies a la zona dels Alps francesos. Ells van ser els primers que van arribar i van fer molt bé aquesta tasca també de poder donar suport a les famílies amb el que es podia donar per part de la Generalitat, i alhora també d'explicar-nos als mitjans de comunicació què estava passant, què s'estava produint, no? I bé, és que hi havia molt poc a fer en aquell moment, no? Només hi havia els vols dels helicòpters que anaven rescatant, no? les restes que hi havien de l'avió, portant-les cap a les poblacions més properes, i a la vegada l'atenció als familiars.
Mm-hmm. Sí, és que sí, Sílvia, que va ser molt diferent si hagués sigut aquí.
Sí, la Fiscalia francesa va actuar molt bé, inclús va organitzar un acte a París en el que van anar els familiars que ho van desitjar per explicar-los tot el que havia passat amb l'avió i amb el pilot. Inclús, que aquesta va ser la part més dura, es van posar els àudios d'aquell moment i de tot el que havia passat, no? Perquè una de les coses que suposo que li queden a tots els familiars era si es van assabentar. Mm-hmm. És a dir, si en algun moment es van assabentar del que estava passant, no? De si van escoltar els cops picant a la porta de la cabina, si van veure com l'avió es produïa aquest descens, no? I aquesta suposo que és l'angoixa que li queda a tothom de si es van assabentar. Llavors, la transparència amb la que va actuar la Fiscalia francesa, doncs et dona garanties de que les coses s'ha fet bé, s'ha investigat bé, i almenys et queda aquest consol, no? de que han estat amb tu i que han investigat el que s'havia d'investigar, no? Mm-hmm. Les raons.
Perquè, Montse, tu recordes el moment en què es deixa de parlar de que és un accident o de que es deixa d'especular sobre les causes i se sap que el pilot, amb la voluntat de suïcidar-se, de perdre la vida, s'estavella contra la muntanya?
Jo recordo que els primers moments hi havia molt desconcert de com havia pogut passar allò, no? Va trigar una mica perquè va fer falta no? recuperar aquelles comunicacions, va fer falta després recuperar les caixes negres per poder certificar com havia anat tot plegat, i perquè era una cosa molt inèdita. No era una acció terrorista, no era una cosa que d'entrada, no? Estigui dintre de les causes que tu pots pensar, no? que hagin pogut originar allò. Llavors, van fer falta que passessin moltes hores. Jo crec que les primeres hores van ser molt d'aquesta primera intent d'atenció a les famílies, de veure si les famílies podien desplaçar-se fins allà, i no va ser ben bé fins al cap de... No m'atreviria a calcular-ho exactament, però entre 48 i 72 hores que vam començar a tenir les primeres informacions o les primeres seguretats de com s'havia produït.
Mm-hmm. És veritat, perdona, que sí. Recordo que poques hores després, malgrat la incertesa, no?, i el desconcert inicial, en la distància, doncs, sí que en la conversa, en les redaccions, hi havia, doncs, la possibilitat de dir, hòstia, això és molt estrany, no? És molt estrany com a accident, no encaixava pas un atac, com deies tu, doncs, terrorista o el que fos, i crec recordar que hi havia certa intuïció que les coses podien ser més complexes de, que no pas un accident, que al final l'accident és la fatalitat, no? És una concatenació de coses excepcionals que quan s'ajunten doncs produeixen el que produeixen, sinó que hi havia algun element que no encaixava. També és veritat a la vegada que justament va haver-hi una, entenc jo, almenys com recordo haver-ho viscut, que va haver-hi un exercici molt prudent del periodisme, malgrat que va haver-hi algun intent de groguejar. No tant potser des de mitjans catalans, sí des de mitjans d'altres territoris doncs, de la península, no? I sí que és veritat que va haver-hi, doncs, això, una consciència, entenc jo, doncs, gairebé molt de sentit comú i possiblement, Pau, pel que deies tu, no? Perquè d'alguna manera o altra doncs, havia tocat molt a prop a molta gent del país, no? I per tant doncs, també a periodistes. I això doncs, va fer posar doncs, potser un plus de prudència en el tractament de la informació, que és el que justament ajuda a que no es produeixin gruguismes excessius, no? Com per exemple, doncs, zero especulacions, fins que no hi ha certeses no cal especular amb les coses. Es pot fer de moltes maneres, eh? Com bé sabeu, doncs apuntant a investigacions per saber les causes, que amb això ja estàs dient que les causes no estan clares, no oi? O clar, grans dosis d'empatia, no? Fins i tot també des de l'exercici
sí,
de la...
Sobretot és un exercici d'empatia.
De la professió, exacte, no?
Exercici d'empatia.
Empatia i sentit comú, perquè al capdavall, si ens rematem al codi deontològic de la professió periodística, ho defineix ben bé, com s'ha d'actuar així. Ara bé, d'allò que es defineix a un codi deontològic, a l'exercici personal de l'ofici per part de cadascun dels periodistes i els mitjans o editors que hi ha que al darrere, doncs, sempre hi ha un gap, no? Però sí que recordo, doncs, que va haver-hi una informació bastant prudent.
Jo recordo que, a veure, els primers dies vaig ser incapaç de mirar res, de que eres completament... No ets capaç de mirar ni la informació, ni no era capaç d'obrir les webs per llegir el que estava passant. Mm-hmm. És a dir, perquè jo l'estava visquent des d'un altre punt de vista. Però sí que és veritat que recordo, perquè companys meus van anar també a l'Evernet, van estar allà, i companys meus també van estar a la TU, a la T2, esperant l'arribada dels familiars, que es va fer amb molta cura i molta empatia. I a de tot, també, perquè me'n recordo que quan jo vaig sortir de la T2, que estava acompanyant el familiar, que estava en unes condicions que no eren... Bueno, les condicions després de la pèrdua d'un familiar, en aquestes circumstàncies, sobretot, que hi ha gent que tampoc té respecte, perquè tu estàs dient, no em gravis, que això, és a dir, ho hem viscut sempre des de l'altre punt de vista, com a periodistes, i no et fan cas, i et continuen gravant. Llavors, al final, dius, perdona, t'estic dient que no gravis, perquè no vull que em gravis en aquesta situació, no per mi, sinó per l'altra persona, o perquè, escolta'm, no és el moment de gravar. Llavors, sí que et trobes les dues cares de la nostra professió, però jo vull dir que la majoria de la gent, i 10 anys després, encara tracta amb molta empatia i molt de respecte el que va passar aquell dia, i això és agrair.
No sé si els periodistes que estàveu allà a França, Montse, d'alguna forma, d'aquesta manera, que potser la gent no ho coneix tant, però al final els periodistes, quan anem a cobrir una notícia o quan estem fent aquesta feina, entre nosaltres parlem i comentem les coses i ens ajudem també moltes vegades. No sé si allà es va crear algun clima, alguna entesa entre vosaltres de dir el que es pot dir, el que no, com ho tractem, com ho enfoquem d'alguna forma?
Sí, en certa manera sí, eh? No crec que fos tan explícit, no? però sí que buscaves amb els companys o amb els que estàvem allà, buscàvem les paraules més exactes, més apropiades per poder-t'hi acostar, més quan en una ràdio no tens la facilitat a vegades de mostrar una imatge, per tant has de recórrer a explicar molt el que estàs veient, has de recórrer molt a explicar les sensacions. Per tant, sí que en certa manera hi havia una sèrie de llenguatge, no?, que tots plegats ens vam acostumar a explicar, i una sèrie de gent a qui vam recórrer, que eren aquests, aquests protagonistes molt importants en aquell moment, no tant... no tant les víctimes directes, sinó les persones que els atenien, no? Les persones que ja estaven buscant suport, buscant les històries humanes en les persones d'aquells municipis, no?, que es van trobar de cop i volta desbordats també per donar una primera atenció, per donar una protecció a aquelles persones, i sobretot era amb això amb el que ens vam centrar.
Roger, que encara no t'hem sentit gaire bé, dic, no sé si això que estàvem explicant tu des de Madrid també ho vas sentir, en el sentit de dir que en aquell moment potser es va viure amb més distància de com es va viure aquí tot el que va passar.
Sí, acostuma a passar en aquest tipus de casos, eh? Però jo crec que en general el que estàveu explicant de que es va fer un tractament molt curós de la informació, bé, es va aplaudir en aquest cas, és a dir, no hi van haver massa especulacions. Sí que és cert que al principi, clar, es parlava d'un accident aeri com una fatalitat, com diu abans, i que jo crec que la mateixa companyia i les autoritats van anar posant les coses al lloc de manera força molt assenyada, i que al final doncs, es va anar sabent tot el que havia passat en el temps en què s'havia de saber, i es va fer un tractament curós de la informació. També és veritat que l'accident va generar una reflexió sobre la qüestió de la salut mental i com d'important és en casos en què hi ha una persona doncs, que té a les seves mans la vida de tanta gent. I en aquest cas, ara ho estava mirant, estava clar que German Wings, d'alguna manera, no va fer els deures o no, en aquell moment no va fer el que calia fer per controlar la salut mental del pilot de l'avió, perquè ell aquell dia estava de baixa, o sigui, estava pilotant estant de baixa perquè tenia una baixa per depressió, també hi tenia antecedents per depressió, i després d'aquell accident sí que sembla que hi ha més controls actualment respecte a l'estat psicològic dels pilots i de la gent que s'encarrega doncs, de gestionar el trànsit aeri. No? Jo crec que això és una lliçó que és dolorosa, però que també és important per aportar més seguretat després a tot el que és el trànsit aeri.
Això també es va derivar, no?, del procés judicial que tu, Montse, com a periodista de tribunals de la SER, en aquell moment també vas estar seguint, no?, en aquest sentit, tota la derivada de la responsabilitat de la companyia. German Wings, a més, era la marca blanca, la marca low cost de Lufthansa, que és aquelles coses que quan passen tragèdies d'aquesta mena, a vegades, no?, les marques importants se n'intenten desmarcar perquè no quedin tacades.
Li han canviat el nom, eh?
Li han canviat el nom a la companyia, és veritat. Després sí que Lufthansa va crear tot un fons de compensació per les víctimes, etc. Com va ser tot aquest procés judicial per també per les víctimes?
Crec que va ser un procés judicial molt llarg, molt dolorós. Clar, no hi ha uns barems aquí, és una lluita en el que no és un procés judicial en el que es busquessin les causes del que havien passat, no? I depurar responsabilitats, sinó que era un procés doncs per d'alguna manera reclamar unes compensacions que no havien arribat, perquè els barems que s'apliquen amb aquest tipus de casos són els barems d'accidents de trànsit, que, com bé sabeu, no tenen res a veure amb una situació d'aquestes magnituds. Aleshores, hi va haver famílies que no van participar en aquest procediment. Això es va dividir també per països. Cadascú, no?, tenia, hi havia víctimes de diferents nacionalitats, per tant, cadascun dels familiars van anar amb diferents països, amb diferents jurisdiccions, a buscar respostes i a buscar solucions. I després jo crec que els canvis que s'han impulsat, malauradament, s'han impulsat perquè hi ha hagut una associació de víctimes, no?, que ha estat al darrere i que les ha estat lluitant, però no perquè les administracions, en aquest sentit, els hi donguessin massa recolzament o impulsessin aquestes mesures, no? De fet, amb això que comentàveu ara de com es gestionen les baixes amb aquest tipus de col·lectiu professional, s'ha aconseguit aquí a Espanya, de que hi hagi una comunicació automàtica entre la persona que gestiona la baixa mèdica d'aquell personal, no? I la companyia aèria, perquè se n'assabenti que aquell treballador està de baixa, que això no és el que va passar amb l'Andreas Lubitz. Però això existeix a Espanya, no existeix a la resta de països d'Europa. Que això és una cosa que les famílies reclamaven, no?, aquests últims dies. Per tant, que queda molt a fer encara.
És que, de fet, hi havia un debat, o no sé si debat, però es produïa una contradicció que era molt difícil de resoldre, no? Que és justament el dret a la confidencialitat, no? dels treballadors, dels seus informes mèdics, per tant, doncs, el dret davant l'empresa de mantenir la confidencialitat sobre els propis informes mèdics i, a la vegada, lògicament, el dret a la seguretat, no? En aquest cas, els clients d'una companyia aèria, no? Per tant, no tenia fàcil solució. És a dir, no tenia una solució, diguem-ne, vaja, que fos ben ponderada, diguem-ne, per no vulnerar cap dels dos drets, no? que ho són. Al capdavall, les empreses privades, si tenen accés als informes mèdics dels seus treballadors, doncs, home, situen en una posició de vulnerabilitat el propi treballador. I, a la vegada, no teniria accés, posen en situació de vulnerabilitat... Doncs,
hi ha feines i feines.
Exactament, no? Per això anava a dir que, en realitat, doncs, possiblement això era resoluble, dic possiblement perquè no ho sé, donant un tractament diferenciat, no? Que és justament la responsabilitat d'un pilot o d'un copilot damunt la vida de 150-200 persones. No?
I si em permeteu, després hi va haver una polèmica perquè les indemnitzacions que van rebre els 50 nens que van quedar orfes i els familiars de la gent que va morir, hi havia una polèmica perquè l'Estat cobrava impostos sobre aquestes indemnitzacions i aleshores hi va haver com una batalla en què els grups independentistes van intentar doncs, que quedés exempt aquestes indemnitzacions i no ho van aconseguir. O sigui, al final l'Estat va recaptar una part dels diners que van rebre en forma d'indemnització i això, clar, doncs, genera una situació una mica estranya perquè has quedat orfe i, a més a més, sobre la indemnització has de pagar impostos.
Sílvia, no sé si com a part de les víctimes, com a familiar de víctimes de la tragèdia, 10 anys després, la sensació és que, més enllà de la pèrdua i del dolor que tot això significa a nivell polític, a nivell d'administracions, esteu en pau, per dir-ho d'alguna forma, esteu tranquils, heu quedat satisfets amb la resposta o encara hi ha alguna cosa que es podria millorar?
Bueno, això que ha explicat ara el Roger és important perquè això va generar molt de malestar a l'Associació de Víctimes. Sí que és veritat que s'han fet funerals d'estat, es va fer un funeral a la Sagrada Família, a la que van venir els Reis... Després va haver-hi un canvi molt important amb el tema del govern espanyol que va posar... Si inicialment la sensació és que s'havia desentès del que havia passat, després sí que va posar psicòlegs al servei de les víctimes, especialistes en aquest tipus de situacions per ajudar-les i acompanyar-les. Però és igual. És que no hi ha manera de fer bé aquestes coses. No hi ha manera de... No és que no hi hagi manera, és que sempre et sents desatès. Mm. Perquè la resposta mai és suficient. És a dir, tots els homenatges que es fan... Sí, es fan homenatges, però hi ha gent que necessita un acompanyament més llarg perquè cada situació és molt diferent. Hi ha gent que ha perdut 3 persones, 3 familiars inclús. Llavors, després d'aquests anys, sí que és veritat que hi havia molta gent que avui marxava a l'Evernet a fer d'allò. Però altres ja no és que no vulguin saber res. És que volen tancar una etapa i viure aquest dolor ja bueno, amb el pas del temps i viure aquest dolor doncs, que és seu i que els hi acompanyarà tota la vida, però sense que les institucions es fiquin més en tot aquest dolor que els hi va generar a l'accident de German Wings.
Mm-hmm. Ara tu ho deies, no?, amb el paper del govern espanyol, i abans el Montse ho explicava, amb el fet que la Generalitat va ser una de les primeres administracions d'aquí, de Catalunya, de l'Estat, que van estar allà i van fer tota la informació, i recordo que han passat 10 anys i tot plegat ja queda una mica difús, però sí que recordo que va haver-hi certa polèmica, no?, entre l'actuació del govern de Mariano Rajoy, la d'Artur Mas, ja hi havia tensions, encara no estàvem en el procés, però sí en aquell preprocés. ja hi havia certa desavinença, no?, política, en aquest sentit de qui havia d'anar, qui havia de representar, qui havia de fer aquest paper, que també en una tragèdia com aquesta és una mica un paper bastant galdós per part dels polítics.
És que va ser llarg, perquè és un procés molt llarg, perquè no és només el moment de l'accident, són els dies posteriors, després és molt dur, perquè és... reconeixement de cadàvers, les restes que troben que són els encerts, les coses, els equipatges, si han trobat alguna cosa, que va quedar molt poca cosa. El procés és molt llarg, són molts mesos de patiment. Llavors, si no estàs acompanyat i no t'estan... donant totes les facilitats, es fa més complicat. Es fa molt més dur. És a dir, van passar mesos fins que la gent no va poder fer un funeral pels seus familiars. És que això es pot explicar d'aquesta manera i penses, bueno, són 10 anys. No, és que vam trigar molt de temps. I aquí necessites estar acompanyat per les institucions, per les administracions, siguin del color que siguin, siguin de Mariano Rajoy i d'Artur Mas. Llavors, quan hi ha polèmiques o quan trobes que a X, en aquell moment, ja deien que era un avió d'independentistes o coses d'aquestes, això fa molt mal. Perquè estàs... contínuament reproduint el dolor i et sents completament desatès. Llavors,
I utilitzat.
No sé si jo allà, Montse, també ho vau notar a nivell de política, de mitjans, de dir, ostres, ara aquest està sortint molt, volem nosaltres el protagonisme, entre rivalitat entre institucions, avui dia, en aquesta situació, o per sort allà la cosa va quedar una mica més al marge?
Jo crec que allà va quedar més al marge, també. No hi havia possibilitat de rivalitat, perquè, com et dic, l'única presència institucional, en aquest cas, era de la Generalitat de Catalunya. Per tant, sí que és veritat que a la T2 hi havia responsables també del govern espanyol. Suposo que el fet de que això es produís en un altre país, no es produís dintre de territori espanyol o català, també va dificultar com es feia això i com es coordinaven, no? Nosaltres, en aquest cas, els periodistes que estàvem als Alps francesos, la comunicació que teníem la teníem amb la Generalitat de Catalunya i després...